A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen que el que no mata engreixa, i no és per cadascuna de les calories que pugui tenir un aliment, sinó per treure importància a la higiene dubtosa o a la qualitat d'algunes menges. Segurament degués sorgir de la sabidoria popular en temps de carestia, o quan les padrines i les mares aplicaven aquella regla dels 5 segons. Si allò que menjaves te caia en terra, ho agafaves i ho bufaves abans que haguessin passat 5 segons, no passava res, eh? No te farà cap mal, te deien. La paraula polisèmica d'avui és mata, però ja vos avís que ens durà sobretot a conèixer més d'aquesta planta, d'aquest arbust tan mediterrani, que fins i tot diuen que va bé per la salut de les dents.
Cantava una bella cançó, tenia bon estil. Llavors la vaig anar a veure, sols la volia sentir. I allà ell es trobava, mai no l'havia escoltada, furgant el meu dolor amb els dits, cantant la vida mort. Suaument sa cançó em mata, aquella cançó em mata, comptant ma vida, paraules suaument em mata, aquella cançó.
Mata, com a temps verbal de matar, ens donaria molt de joc, però no és la idea del programa d'avui. Nosaltres pensàvem sobretot en la mata de nom propi, la llentrisca, sempre o quasi sempre verda, de fulla perenne, tan mediterrània. Fa oloreta mediterrani, a mar, arena, però també pedra, terra, muntanya. La mata, però, també és tota planta herbàcia amb branques o fulles, que arrenquen prop de terra, com per exemple la farigola o el romaní.
Ara et veig des de sempre, terra amada. Pregona dins el pols i el pensament. Veig els camps obligats a la sement, amb la llarga ferida treballada. Vaig l'encesa collita ja garbada, flames disperses sota el baf del vent. Vaig l'hivern tot humit fora el torrent, la primavera dintre l'aire alçada. Vaig l'olivar d'en flor des dels camins d'avui i trobo el cor antigues sendes amb flor de farigola i romaní.
Mentre escoltam-ho cantant el romaní i la farigola, vos convidam a acompanyar-nos fins al Puig de Santa Magdalena a Dinca. Ens esperen per xerrar de la mata. Vos he de dir, però, que no han calculat com de fortes el juliol l'estridular de les cigales que ens acompanyaren durant tota la xerrada. Fins al Puig de Santa Magdalena Dinca hem arribat avui. Les cigales canten. Ja saben que cantant és exactament el verb que haurien de fer servir, però és que les sentim com si cantassin a ple pulmó. Sabem que canten a plena membrana perquè ja fa calor, són les 9 de matí i a de vora una mata mos espera. Ana Catalina Sebastià, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Molt bé, mira com m'has embolicat, eh? L'altre dia que parlàvem d'embolicar i de bolic i desbolicat d'herbes, hem vengut a xerrar de sa mata, que també és la paraula d'avui, i mos trobàvem a de vora una bona planta.
Sí, aquest és un bon exemplar de mata, ja deu tenir un bon grapat d'anys.
A tu, si te dic mata, tot d'una penses en aquesta planta, no?
Sí i no, perquè curiosament a Mallorca la paraula mata l'emprem per referir-nos a un arbust en general. Una mata és qualsevol arbust. El que passa que també és el nom que li donem a aquest especial arbust, que és la Pistacea lentiscus.
Vinga, idò, comencem a estirar d'aquesta planta, d'aquest arbust. Que explicaries de les seves característiques principals? Com és aquesta planta, aquest arbust?
Home, jo penso que lo interessant per dir, lo primer, referim-nos en el seu nom, que és Pistacea, ja fa referència que és una planta, una anacardàcia, molt recorden el pistatxo, no? El seu nom, i és que és de la mateixa, el mateix gènere que el pistatxo. Aquí no mos dona pistatxos, mos dona llentriscles, però l'espècie del pistatxo és la mateixa planta. I a vegades s'ha intentat, a Mallorca sé que hi ha hagut intents d'empaltar-les. No han estat molt bons, no han estat molt satisfactoris, perquè empelta millor a damunt una altra mata que tenim també a Mallorca, que és la mata vera, que és una mata que en castellà coneguda com a cornicabra. Aquesta, no ho he dit en castellà, me la coneixen com a lentisco, també, a més referència en el seu nom científic. I doncs la mata vera, la cornicabra, és més grossa, és una de les poquíssims arbuts caducifolis d'hivern que tenim a Mallorca, és endèmica, i la dificultat que pot tenir reconèixer-la o distingir-la durant l'estiu, que té fulla, és que veu que acaba, la fulla de la mata acaba en dos folioles a la punta i la mata vera acaba amb un sol foliol a la punta, a part de que són més grosses. Això és una cosa interessant que molta gent no sap, però és que pot ser interessant dir-ho. I també tenim altres mates conegudes. A Mallorca coneixem la mata llentrisquera, que seria la mata femella, perquè la mata és dioica i té arbust femení i arbust masculí, i que és la que mos dona els fruits, la mata llentrisquera, i el llentrisque seria el fruit. I després coneixem la mata mascle, que seria la masculina, que li deim mata borrera, perquè el que mos dona és el pol·len, no. La seva flor pareix com una borra, per això li diem mata borrera. Per tant, tenim en dit la mata vera, la mata llentrisquera, la mata borrera, i la mata escrita, que és la famosa mata escrita de Randa.
De Ramon Llull.
En Ramon Llull.
Idò, tenim aquestes mates que ara mos conten a Catalina. Què mos dona aquesta mata?
Aquesta mata mos ha donat més que no mos dona ara, perquè ara ja no l'emprem pràcticament. Però hem de pensar que com a bon arbust, fixa quin tronc que té aquesta, pot arribar a agafar mides arbòries, vull dir, una mata. Mira, una que se m'havia oblidat, la mata mosquera. Una mata podada per fer-la créixer cap amunt i per se ficar davall, l'empraven perquè el bestiar tingués ombres, les finques que hi havia poc arbrat, i era una mata mosquera perquè davall, entre el bestiar, els fens, etc., s'acabaven reunint les mosques a la fresca. I com a bon arbre arbust arbori, l'hem emprada per fer llenya, l'hem emprada per fer carbó. La seva fusta també s'ha emprat poquet, perquè és una fusta que s'ha corcriat, però també s'ha emprat per ebenisteria. I també l'hem emprada per fer paners, sense les seves branques. Els pescadors l'han emprada també per serrama, el que ve d'en serrama, que són les branquetes joves, posen-les a la mà perquè els peixos s'hi posen a davall, fa bon pescador, no sé si si coneixes aquesta forma de pescar. I després també té molt de tanins i té moltes indústries medicinals o tintoris. Jo l'utilitzo per tenyir també. Després te mostraré una tela tenyida en sa mata.
I ara, ara ho veurem, quin sentit i quin significat té que hi hagi una planta mascle i una planta femella. Per què se necessiten? Per què les necessita la natura?
Si no ets, si ara nosaltres volguéssim cultivar llentriscle, com un temps que sí que s'emprava per fer oli, per exemple, era un oli que era, feia molt de fum, no era un oli molt interessant per consumir, tot i que en els nostres avantpassats més tardans segurament sí que arribaren a consumir, però s'ha emprat molt per fer oli, per fer llum d'oli. Si ara el volguéssim cultivar, hauríem de mester els dos peus, mascle i femella, perquè si no, no hi hauria pol·linització i no sortirien fruits, no, no tindrien fruit. O, per exemple, si xerran del pistatxo, que han dit que és el mateix gènere, i volguéssim fer pistatxos i només sembrant femelles o només sembrant mascles, mai tindrem pistatxos. Per tant, és important. I ara jo xerro per un ús nostre, però els animals mengen aquest fruit. Els animals, per exemple, és un fruit de tardor, i els tords, per exemple, que fan la migració, els estornells, se n'alimenten. És un dels principals aliments que troben a la tardor, que no hi ha tant de fruits, no?
Ara no en tenim, però com és el fruit de la llentrisca?
Són unes bolletes, primer són verdes, després tornen vermelles i després tornen negres, tot i que no tornen totes en el mateix temps d'aquesta coloració. A vegades tu t'acostes i veuràs bolletes vermelles i veuràs bolletes negres i verdes en el mateix temps. Quan són negres és que ja són madures i seria quan els ocells s'estimarien més menjar-les. I si nosaltres les hem de menjar, que no és que les mengem com si fos una fruita, però sí que se poden utilitzar com si fos un prebabó, perquè una vegada seques, i les, si les mols són molt saboroses per una carn de caça o aromatitzar algun plat, és un sabor molt especial, que s'assembla molt en aquesta olor que fa. Si tu ara agafes una fulla d'aquestes, el saló de l'estiu, me'l recorda, té molta trementina, té oleoresines i és molt aromàtica perquè té olis essencials. Aquest fruit, aquesta llentriscle, mos hi recorda molt el gust que fan aquesta olor. I això m'agrada. De fet, si ara pelàvem la fulla, la part de baix de la fulla, i me la posàvem a la boca, que és un costum que tenien molt de pastors i molta gent del camp, d'una fulleta de mata a la boca, te va mollant aquest gustet i, a més, aporta aquestes propietats que t'he dit medicinals, que és molt interessant per reforçar la salut de les genives. Per tant, mos ajuda a que tinguem unes genives més sanes, si se mos moven ses dents, ventura, o evitar que arribin a moure't-se. Era una costum que se tenia i ja sabem que té aquestes propietats.
Que bo. I de totes aquestes propietats té sa mata. Nosaltres som amb la Catalina Sebastià a de vora un exemplar molt hermós en el Puig de Santa Magdalena, a Inca, i som aquí dalt de sa muntanya, a un terreny amb molta pedra. Aquestes mates són sofrides, que diríem, no? Poden sortir a llocs on no hi ha necessàriament molta terra ni molta d'aigua, no?
Sí, això és una altra de les coses que m'apareix molt interessant per comentar-ho amb la gent, per donar-li un poc més de valor i reconeixement en aquesta planta. Això és un arbust interessantíssim per al jardí. El jardí de Sant Jardinat Públic o en el jardí privat és un arbust que tot l'any estarà verd. És un arbust que necessitarà molt poc rec i no necessita una terra molt preparada ni molt específica. Tu mateix has dit aquí estable de pedres. Ara mateix aquí veiem una mata entre les pedres que no pareix que hi hagi massa terra. I, a més, també accepta molt bé la poda, cosa molt interessant per jardineria.
Que fa mal a les mates, que no n'hi volen cap?
Són molt resistents. És vera que hi ha un pugó petitet que a vegades el pica per posar les seves postes i li surten unes protuberàncies a la fulla, no sé si estàs fixant mai, que són li deim unes ganyes. De fet, la mata vera, que li diuen cornicabra, és perquè aquesta mata està molt afectada d'aquest pugó i sol fer aquestes ganyes molt grosses i pareixen una banya. No és un problema per ella, realment. És, forma part del seu, de la seva forma de vida, que, de fet, ella fa aquesta ganya per defensar-se de l'atac d'aquest pugó, perquè no, el pugó no va més enllà de la ganya. Però és vera que també hi ha un escarabató que ha arribat no fa molt d'anys, que les pot atacar un poquet i el que fa és fer-la aixecar, fer que perdin el fruit. Però no estem detectant que sigui un problema molt greu, així com han arribat moltes altres plagues que també han afectat bastant a moltes plantes silvestres. De moment no està siguent massa greu.
I no sé si vols afegir alguna cosa més ara que som de veure aquesta mata, o anem a veure el que dus dins la senalla, Catalina?
Podem anar a veure el que dus dins la senalla, si vols, perquè és vera que de la mata podrien xerrar molt de temps, però jo crec que hem fet un bon resum en poc temps dels seus principals usos i el que mos pot regalar.
Ja som aquí, en aquesta tauleta de fusta. Na Catalina ha dit una senalla. I que vivim en aquesta senalla, Catalina?
Mira, he duit una taula que te volia mostrar, que te comentava que té molt de tanins, aquesta planta. Per tant, és molt interessant per tenir. Tot el que són tanins són fixadors del color, i a la natura, els tins naturals, la dificultat que tenen és que quedin fixats els colors. Per tant, és interessant. Això que t'educa és una tècnica que se li pot dir estampació botànica, que el que he fet, com pot veure, és deixar estampada talment la fulla de la mata, i els seus tanins són el que ens ha ajudat a que quedin aquí, en aquesta tela de cotó, que això ho podrem rentar i perdurarà, i això ho trob preciós.
Quan dius tanins, que dius tanins i a mi me ve es vi, té a veure amb el color, o és una propietat de la planta química, que és exactament un taní?
Són principis actius, són compots de les plantes. El més interessant d'aquest principi actiu és el seu potencial medicinal, i en el cas dels tins, el seu potencial fixador. Antigament, a Mallorca i a moltes altres bandes, les xarxes de pesca eren de cotó o eren de cànyam, i el que feien per allargar la seva vida era fer-los un bany, una tinció en tanins, que generalment eren d'escorça de pi, però també se podien per a mata. I el que feien era bollir aquesta escorça, ficar les xarxes a dins tota la nit, a dins aquella aigua calenta, fins que se refredava, i l'endemà les traien. I agafaven una coloració vermellosa, marronosa, que el que feia era que la tela fos molt més resistent a l'ús, en el desgaste, i a més quedava amb aquell color que dins l'aigua els peixos no la veien tan bé.
La natura, que en el final mos dona solucions quasi a tot, eh?
La natura mos donava solucions a tot. No teníem altres solucions que la natura. I avui en dia, bueno, jo crec que per bé, evidentment, tenim moltíssimes altres. Però no, això no vol dir que haguem d'oblidar les que durant molt de temps van ser les úniques que van tenir, i qui sap si cal que havia, les haurem de tornar a mester. I encara que no les haguem de mester, no s'ha de perdre, crec jo. Aquest coneixement s'ha de mantenir d'alguna manera.
I de nosaltres avui coneixem i feim divulgació amb la Catalina Sebastià. La paraula es mata. Avui mos deu xerrar amb tu i sabrar-ne més, que tens a les mans.
Mira, tenc un oli de llentiscle. Aquest és un oli que s'ha extret igual que si traguessin l'oli de les olives. S'ha agafat tot el fruit de llentiscles, s'ha ficat a dins una premsa, s'ha esclafat i després s'ha separat de l'aigua que s'ha hagut de mester durant la premsada. I aquest oli, com veus, és un oli fosquet, sí. Ha cristal·litzat una mica aquí baix, però el millor de tot és ara quan l'ensumis. Mira quina olorata que fa. És un... Talment. Això és un oli que és molt utilitzat a cosmètica. Sí. És un oli molt interessant, i a perfumeria també. Jo l'emplei per fer els meus oliets i les meves cremetes corporals. És molt antioxidant, i ja sabem que aquesta paraula la coneixem bastant, és molt interessant per la pell. Podem trobar oli essencial, I poden macerar oli, alcohol, també, que això ho poden fer nosaltres a Canostres, una cosa molt senzilla, fer una maceració amb fruits de mata. Per emprar-ho també és molt interessant per fer massatges circulatoris. Però tal vegada la forma més fàcil d'emprar-la, que està més elevat de tothom i que no valoram quasi, i jo crec que l'hauríem de revaloritzar, són les infusions. Més ben dit una decocció, perquè l'haurien de fer bollir. Aquest líquid és molt interessant per el que t'he dit abans de la salut de les genives, de la boca en general, i seria el millor col·lutori que podries fer que teva, és més, tal vegada és més econòmic, només és que, com sempre, un poc més de feina. Una decocció de fulla de mata en 3 minuts és suficient. No necessites més. Si fossin els fruits i fossin secs, a lo millor la bolliria fins a 5 minutets. Però si ho fas en fulla verda, no és necessari bollir més temps.
I avui aquesta xerrada l'hem fet en el Puig de Santa Magdalena d'Inca, davall una olivera i sobretot davall d'aquest so d'estiu de les cigales que canten i que van fent el seu cicle vital quan tot això que mos envolta. Catalina, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és història.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, Espanya i el món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Conten les cròniques que Ramon Llull sovint pujava al Puig de Randa per meditar i escriure dins una petita cova, que allà escrivia els seus pensaments sense descans en pergamins que es grogueien. A Llull el coneixien com a doctor il·luminat, com a mestre pels seus coneixements. Deien d'ell que era foll per les idees que a vegades semblaven extravagants. D'altres l'identificaven per la seva barba florida, llarga i blanca, que li arribava fins als genolls. I d'aquell lloc, d'aquell recolliment i de tot allò que envoltava el mestre fos veró o producte de la imaginació popular, sorgi la llegenda de la mata escrita, com ens recorda l'historiador i escriptor Tomàs Vivot.
La mata escrita és una de les llegendes més nostrades a Mallorca, sobretot perquè el que és el protagonista és ni més ni manco que en Ramon Llull. És una llegenda molt, molt antiga que ja apareix, que diu que en Ramon Llull, cercant inspiració per poder trobar i per poder fer el millor llibre del món, tal com deia ell, se va retirar a la muntanya de Randa, que segons diu la tradició era seva, o sigui, formava part del patrimoni de la seva família, i se va retirar a dalt del cim, dins una cova, que està molt, molt a prop d'estat Curucuy, del Puig de Randa, i allà esperant, fins que un dia, la gent que no li vingués a la inspiració, va voltar el cap i va veure i damunt una mata de gent crisca, va trobar que les fulles estaven, diríem, estaven escrites amb uns alfabets una mica misteriosos. No? Quan s'hi va acostar, va veure que donaven peu a l'arrencada de lo que seria la seva primera obra. Va baixar cap a Palma, va cap a Ciutat de Mallorca, en aquest cas, a la Real va acabar d'escriure el llibre i el va presentar al món. D'ençà diuen que aquesta mata, que encara roman aquí a la muntanya, que moltes vegades l'han xorracada, però torna a rebrostar. Aquesta llegenda relacionada amb un dels personatges més importants, per no dir és més important, de la història de la cultura de Mallorca.
Fan sacrificis les llets. Qualsevol home infible encarna. Tot sol no sé des quals vas. Amourà fred qui l'escalfarà.
Hem d'entendre un poc que diríem, la creació de llegendes forma part de lo que és simbologia de la societat que la genera o que les acull, no? Hem d'entendre que és una manifestació de la natura que ajuda, en aquest cas, en Ramon Llull, a trobar el camí. És a dir, Déu parla a través de la natura per inspirar en Ramon Llull, no? S'estableix com una espècie com a cercle, com a cercle molt maco, i que aquesta tradició la recullen directament, que instaven a la beatificació d'aquest personatge, d'en Ramon Llull, i fins i tot a la santificació, i després, en el segle IX, en l'època del romanticisme, acaba sent un leitmotiv literari. Recordant que fins i tot en Costa i Llobera li dedica un poema a la mata escrita d'en Ramon Llull.
El Gaide hi ha una possessió de nom, la mata escrita, coneguda també amb el nom de la mata Bea. Diuen que va pertànyer a la família de Ramon Llull des de poc després de la conquesta de Jaume I i fins a la segona part del segle XV. Limitava tramuntana en les possessions de Son Coll i la mata Nova, a ponent en la mata des Marquès, a migjorn amb la carretera de Randa a Montuïri i a ponent amb el Benya pel Puig d'en Bord i Castellig. A Ramon Llull li hauríem dedicat tot un programa. Avui el tocarem de passada. El doctor Carles Amengual, autor de Flora Medicinal de les Illes Balears, ens recorda que la mata escrita no és un tipus de mata, sinó una característica que segurament té a veure la clorofila de la planta.
Se refereix a una casta de mata que té una coloració, una pigmentació, amb unes ratxes, una cosa que se diu variegació, que hi ha com a color diferent, verd i com a més clar. I en això serà un escrit d'en Ramon Llull, perquè aquí a Randa, quan hi va ser diverses vegades, quan va tenir il·luminació, hi ha una possessió de la mata escrita i va durar molt d'anys com a llegenda. I aquestes fonts, hi ha gotjos, també els gotjos que se fan, que eren tan freqüents, tan sovint, que se feien en els segles passats, i tots recullen aquesta llegenda. Per exemple, avui de matí he anat, era per la muntanya, i n'hi havia algunes que tenien la clorofila, la part del pigment més verd, aleshores que pot estar alterat, però no és que sigui una espècie diferent ni això, només és una petita part de la fisiologia que pot tenir diferent, que se pot repetir o no, però no, no té més conseqüència que es veure que les mates no són llises, les fulles, no són llises totes del mateix color. Amb el mateix color en el 100%. La mata, de fet, és una planta de vegetació de garriga i de bosc d'usina. I se pot fer enorme, enorme. Té seus fruits, dels quals se pot fer oli, i altres illes de la Mediterrània, com l'illa de Quios, se fa una resina que s'utilitza en odontologia per les dents i és endèmica d'aquesta illa d'aquí, o sigui, se fa el màstic. Nosaltres no tenim aquesta resina. És alimentici, té minerals, potassi, ferro, coure, seleni, vitamines, etc.
Angostinat era un carabassot. Son pare mort li havia fet promesa. Li pagaria tot una carrera. Sa que més se n'angosti agradat.
Rondalles com a angosti lladre, com a sa comtesa, sense braços, en Joanet d'Alonso, en Pere d'Esforn, el segador i sa Beata, el castell diràs i no tornaràs, el soldat de Marina, en Pere de Sabaca, Antoni Migdimoni, en Joanet i el cavaller conseller. Quasi totes aquestes referències de les rondalles se fan per una mata gran i t'hi amagues, i t'hi quedes amagat. I també se pot dir com a topar una mala mata, topar una persona que no va, no? En fi, que no ha anat bé. La grandària de la mata, baix de la qual mos hi podem amagar.
Li volia demanar per acabar com connecta Carles Amengual, com connecta vostè en Ramon Llull, què significa per vostè la figura de Ramon Llull?
Ai, mare meva, molt. De fet, de petit ja vaig trobar un llibre que nostre de l'any 1500 i pico. Hi havia Amic i Amat, hi havia Blanquerna, hi havia tota una sèrie d'escrits, ja sabem que en va fer més de 200 de llibres. El que ara dèiem un llibre, i en aquell temps podria ser també una sèrie de pàgines i ja li diríem un llibre, no? Va fer molta poesia, i tot això me va interessar molt, i encara ara segueix estudiant, i de fet també la flora d'en Ramon Llull, en el qual cita les seves obres, recollida tota la part de la toponímia de noms i de paraules, i recollida pel pare Colom en el diccionari Glossari General Lulià. Aquí trobam una setantena de referències botàniques d'en Ramon Llull. I és motiu d'una pròxima publicació, que aviat sortirà, sobre aquest tema.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic. Qui és l'alba? He los ocells venir enllorcant. He l'amic morí per la mata l'alba. Digues foll, si et desamava ton amat, què faries? Respòs he dit que amaria per so que no morís.
Com si no sé si s'imagina Llull o se l'ha imaginat mai com va fer vostè en aquella travessa per la serra de Tramuntana durant 9 dies alimentant-se només del que faria la serra, si s'ha imaginat mai Llull també fent aquesta travessa.
Ell va anar amunt i avall en aquell temps que no hi havia ni comunicacions bones, no, que t'hi jugaves la vida anant per amunt i per avall d'Europa, anant en seu vaixell. Fins i tot se diu que a la tornada d'un viatge d'Àfrica va morir en el vaixell, apedregat o no per la gent que havia trobat, però la raó de la mort No està claríssima, sí que se va trobar a l'autòpsia allà on està enterrat en Ramon Llull, a Sant Francesc, se va fer l'estudi dels ossos per un especialista, en Nadal, el doctor Nadal, i sí que se veien cops en el crani, en els ossos, que havia tingut traumatismes, no? No és comparable. Ara bé, anant per la serra, també, en supervivència, podem sobreviure a la serra de les plantes i sabent on són les fonts. Jo en aquest cas la vaig fer en un mes de desembre. Va fer molt de fred, molt de vent, molta d'aigua, molta neu, però en aquest cas hi ha prou per menjar, el que no mos hem d'imaginar que menjarem berenar i sopar com feim cada dia, no? O sigui, anem amb aquesta idea, que jo anava amb aquesta idea, de veure com podem sobreviure, i naturalment que podem sobreviure. I no és necessari tampoc ni menjar cada dia, ni menjar molt, ni tot això. Vull dir, en condicions, les te poses tu sobretot psicològiques i dius, vaig a fer aquesta prova de supervivència i la fas tranquil·lament. El que no has de fer és tenir por, no? Tenir por i ja veurem què passarà. Ai, pobre de mi, no podré menjar. No, 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 que va, que va. Si no menges aquell dia, no menges aquell dia i segueixes. I un dia trobaràs herbosses, l'altre dia trobaràs glans i així.
Honor, glòria, lloa i magnificència de nostre Senyor Déu Jesucrist, el reverent i digne de gran memòria mestre Ramon Llull del Regne de Mallorques, instat i sol·licitat una i moltes vegades per alguns dels seus devots, referir i recontar les coses davall escrites, les quals contenen la seva vida, conversió i penitència molt alta i meravellosa, tal com apareixerà consignat de manera específica a continuació. Reconta primerament i abans que qualsevol altra cosa que mentre era senescal i majordom del superil·lustre senyor rei de Mallorques, trobant-se en la plenitud de la seva jovenesa, era molt procliu a l'art de trobar i compondre cançons i dictats de les follies d'aquest món.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui hem estirat de la mata, de la llentrisca, de la planta, però hem de recordar que mata és també un grup de peixos que neden plegats i que mata ho és també dels cabells. I cada vegada hi ha més gent, sobretot homes, que decideixen fer-se un trasplantament per lluir una bona mata de pell. Ho contava el futbolista Sergi Darder en primera persona en el programa Vida Saludable, el seu director i presentador Carlos Hernández.
Els homes ens cuidam i volem, evidentment, evitar la calvície, que és una cosa que hem de normalitzar, no?
Sí, jo sempre he estat una persona on, bueno, d'on intent donar naturalitat a totes les coses que passen. Al final, tots som persones i totes les persones tenen problemes. Uns tindran, li donaran millor o més importància que altres, però, bueno, sí que és veritat que són, bueno, tant la salut com el tema capilar, pues, tot influeix.
Hi ha molta gent que diu, bé, això no és important, tens les complexes d'entrades. Això només ho sap qui ho pateix.
Sí,
autoestima, no?
Està clar. Jo no era una persona amb un complex molt alt, però sí que és veritat que me considero una persona jove i bon, bueno, pues, si segurament no tinguessin tant d'exemples de santeris després dels pacients, pues, segurament no m'ho hagués fet, perquè no era una cosa que me suportés tant, però quan veus lo bé que queda en aquesta gent que antes no tenia cabells, pues, fa que donés aquesta passa en band i molt content de com està anant.
Efectivament, hem vist el futbol espanyol, Ter Stegen, Jordi Alba, Simeone, hi ha molt de casos que jo crec que tu has tocat, has jugat contra ells i has dit, ostres, aquesta ha remuntat bé, no?
Sí, són coses així, perquè al final sempre tots intentant pues, dissimular, te deixes que ho veus un poc més llarg, intentes pues, jugar un poc més en diferents pentinats per tapar un poquet, però és que te veus després de les dutxes, que te veus en el mirall cada dia quan no estàs pentinat et tu, i bueno, ha arribat un moment, pues, com que bueno, pues, diguen que és fàcil realment poder accedir a aquestes coses, pues, jo per sort he pogut i molt content.
Això me sona, no?, de pentinar-se intentant fer trucos, una gorra tant en tant. Ara ja no has de fer això.
No, ara tot el contrari. Ara sí que... Jo tampoc som una persona que passi molt de temps davant el mirall, així que ja t'ho dic. Ara és fàcil una dutxeta i ja saps com a nou i no has d'intentar tapar cada forat que tinguis, que antes sí que passaves una estona més.
I t'ho hauran dit molt. Ostres, Sergi, t'has llevat 5-6 anys de vida, si estàs més jove.
Sí, molta broma, sobretot molta broma, perquè saben que aquestes coses... És vera que hi ha molta gent que ho passa molt malament i crec que és una cosa... On, bueno, pues, se fan moltes bromes de dir calvo a la gent. Jo no me sabia greu, però sí que és vera que tinc molta gent que s'ha fet, perquè he xerrat amb molta gent que ha tingut aquests problemes. I són coses greus per molta gent que els afecten en el seu dia a dia, en la seva salut, en el seu benestar. Però, bueno, és vera que ara mateix, pues, jo m'he anat molt més jove i la gent, pues, evidentment, també ho veu.
En quin moment digueres, bé, si els tractaments és passar per quiròfan, ho faré, te vas documentar una mica, sabies per futbolistes companys que s'havien fet, de fet, al Real Mallorca, jugadors d'altres plantilles ho han fet, però en quin moment digueres, bé, m'anim?
Un dia per l'altre, no, com t'he dit antes, jo no era una persona on m'acosteixa que mai mira en mi i dir estic calvo. Ho sabia, ho tenia assumit i era una cosa on si no hagués passat, sempre he tingut, de petit pràcticament he tingut front i no era un problema que m'hagués afectat tant. Però sí que és vera que d'un dia per l'altre dius, mira, estàs cansat de veure molta gent amb un pèl espectacular i dius, jo ho puc tenir, hi ha coses que evidentment per molt que vulgui no els ho podré tenir. I això és una cosa que jo sí que podia tenir, que era tenir un bon cabell. Fins que un dia dius, mira, ha arribat el moment de donar la passa, t'informes un poquet de on pots anar i bueno, va ser fàcil, vaig tenir companys, ells companys que han tingut aquestes experiències aquí del Mallorca i bueno, va ser fàcil i m'ho porto molt fàcil.
Tenir una bona mata de cabell és un desig per a moltes persones i cada vegada és més habitual que el facin realitat. Gràcies, companys de Vida Saludable, d'IV3 Televisió i IV3 Ràdio. Bona feina.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
IV3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Calor, 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 calor. Estic deshidratant, aquí fent feina tot el dia. Calor, 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 maleït d'oficina. Calor, calor, calor. Tens la roba mullada i és desodorant, m'engana. Calor, calor, i la suor no em perdona. I se m'afonen les idees de ball, la camí. Calor, calor, maleït d'oficina. I no em refresca gens navegant només per internet.
Calor,
calor, calor, calor. Somiant en un jet i vull volar, anar-me'n a la mà, banyar-me a la platja i tombar-me en una mà que vull nedar, posar-me vermell, talment una gamba. I que em lliguis la més guapa.
Calor, calor, calor. Això no que ho aguanti, qui no queda ja ni esmorz.
Calor, calor, t'aguantes i et fots.
Anem arribant al final del programa. La mata de cabells intacta, però la incertesa de com passarem el vespre amb aquestes calorades i amb la recomanació de les elèctriques que no abusem de l'aire condicionat. No està feta la mel per la boca de l'ase, que diria el refrany. Així que compartim alguns consells per dormir millor. Preneu nota, que demà torna.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Pues mira, son dos que seguro que comparto con la mayoría de la gente. Uno es leer. Sí que me gusta leer en la cama. Y aunque esté muy cansada y lea media página, pues leer. Y rezar también me ajuda a conciliar el sueño, sí.
Bé, un que no depèn, depèn un poquet del dia, però un de les coses que intenta és acabar el dia llegint, no? Perquè sí que és vera que intentar-nos allunyar un poquet de les pantalles del mòbil aquestes hores, aquesta mitja hora de 15 minuts o 20 minuts abans de dormir, sempre intenta acabar el dia un poc agafant el llibre que hi ha a la tauleta de nit i avançant unes pàgines.
Though I know that we meet every night and we couldn't have changed since the last time, to my joy and delight, it's a new kind of love at first sight. Though it's you and it's I all the time, every meeting's a marvelous pastime. You're increasingly sweet, so whenever we happen to meet.
Tant com que m'ajuda a dormir millor, no. M'agrada molt fer-me una infusió, perquè sempre he estat molt d'infusions i tot això, i llegir una mica. Això és una cosa que us solo fer quasi cada vespre.
Bé, jo som afortunat i no tinc problemes per dormir. Això ja és molt. Tal vegada perquè arrib a final de dia ja que he consumit tota l'energia, però sí que es ve que m'agrada molt posar la ràdio, escoltar la ràdio. Jo va haver una època que estava superenganxat a programes tipus ara El Faro, o Hablar por Hablar, sí. Una època quan hi havia Gemma Nierga, per exemple. Sí, sí. Aquest tipus de programes, programes tranquils. Sí. Els programes aquests d'esports que criden i que discuteixen, tot això no me deixa dormir. O, de vegades, també música, sigui la que sigui, però tranquil·la.
That a song such as ours came to be, but I always...
Pues no tengo grandes rituales. Siempre leo un rato antes de dormir, aunque mi momento favorito para leer es por las mañanas. Pero ahora que estamos en verano, sí que a veces cuando salgo a la terraza a regar las plantas con la manguera, si hace mucho calor, a veces me riego yo a mí misma también, me doy una ducha con la manguera y me meto en la cama bien fresquita.
Evening, every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening, you got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone.
No sóc molt d'hàbits just abans d'anar a dormir, així que entenc altres rituals en altres moments del dia. A l'hora d'anar a dormir, jo crec que simplement, si hagués de ritualitzar-ho o de puntualitzar-ho, diria que anar-me'n amb el cap el més buit possible, no? El més tranquil·la. Deixo el mòbil de fora, jo ja ni me'l poso a l'habitació i ja està. Tombar-me, si no caig tot d'un ensom, començar a pegar cossetes en Jordi fins que me diu atura, jo sí tens son. però sí, bàsicament és intentar aturar, donar-me de veres el permís de basta, fins aquí, i aquí silenci.
Abam, jo antes d'anar al llit me sol fer dues tronelles en el cabell.
Ah, mira que mona, sí.
Sempre me faig dues tronellotes perquè me sembla que es matí me queda el cabell amb unes ondes molt naturals. Me sol seure en el bordillo del llit, a part de que sol mirar un poc així un poc vam s'horitzó de l'armari de que nostre i pues, venga, va, descansar, Angelines, descanses, cap, no facis feina de cap i me facis dues tronalletes.
Pues os propongo un hábito que tengo desde hace 5 años, más o menos, que es dejar el móvil fuera del dormitorio. Parece una cosa que es una tontería, pero te cambia totalmente cómo duermes, cómo te vas a dormir, cómo te levantas. Te quitas como esta cosa de tener incluso que consultar el móvil para ver la hora y que de repente te venga toda la ansiedad de las 1000 notificaciones. Yo encima, siendo autónoma, no hay horas, con lo cual consultar algo tan simple como la hora puede derivar en algo bastante ansioso. Y desde hace eso, pues como desde que llegué aquí, implementamos este hábito en casa y también te obliga como a irte a la camita leyendo un libro en papel, que ya el sueño te vaya cogiendo, bajar revoluciones. Man, para mí ha sido un descubrimiento.
I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Baby, you were there. And I was thinking of you when I came.
Bueno, primer de tot, dormint petit, amb un conte i una cançó. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina. Vull dir que mai hi ha un ritual...
Ja.
Molt fix, depèn del dia, de si hi ha manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
Bueno, això és molt clàssic, he de llegir una estona antes d'anar a dormir. No tinc altre secret.
Suelo tomar un vaso de agua calientita con un poco de limón, me relaja. Fue una cosa de cuando vivía en China que aprendí de las señoras mayores y me encanta.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
És meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margelides. Un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines. Amb els ulls imaginam fosta i silenci totals. Espai obert fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials. No són fàcils per ningú dins de testigó tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert. Són cactus, són espines. Un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen